una vergonya, és una indecència i, a més, no hi ha ningú que ens vulgui explicar des de la cúpula judicial que tothom que no pensa com ells estem equivocats. Qualsevol raó que puguin tenir amb el seu silenci es fan còmplices d'aquesta vergonya, d'aquesta indecència. La manada podria sortir avui mateix al carrer. Els 5 condemnats per haver abusat sexualment d'una jove durant els Sanfermines de fa 2 anys quedaran en llibertat si paguen una fiança ridícula de 6.000 euros. L'Audiència de Navarra ha decidit deixar-los anar fins que resolguin els recursos contra la sentència que encara s'han de revisar al Tribunal Superior de Navarra i al Tribunal Suprem. Però atenció, perquè La Razón apunta avui alguns dels arguments dels jutges per deixar-los lliures. Justifiquen la decisió perquè els condemnats no tenen diners per fugir, no tenen antecedents i viuen a 500 quilòmetres de la víctima. La notícia és que els jutges a aquesta hora encara no se'ls hi cau la cara de vergonya. Informa Benet Iñigo.
Els 3 jutges que han decidit deixar-los anar són els mateixos que van condemnar els 5 nois per abusos sexuals a 9 anys de presó. Com que ja fa gairebé 2 anys que estan en preventiva, ara havien de decidir si n'allargaven l'empresonament o els deixaven en llibertat fins que la sentència sigui ferma. Per tant, havien de valorar el risc de fugida o de reiteració delictiva. L'advocat de la majoria dels condemnats, Agustín Martínez, veu totalment lògica la decisió.
Entendemos que la prisión provisional es algo muy especial, es algo restrictivo de los derechos de las personas y que solamente se puede aplicarse en casos absolutamente excepcionales. Este, desde luego, no era uno de ellos y, afortunadamente, la puesta en libertad se va a poner de relieve en poco tiempo.
Dels 3 jutges, 2 han optat per l'alliberament i un, el president del tribunal, ha fet un vot particular per mantenir-los entre reixes. Entre les mesures cautelars que els imposen, a més de pagar la fiança, hi ha presentar-se al jutjat 3 cops per setmana, prohibir-los sortir de l'estat i prohibir-los també anar a Madrid, on viu la víctima.
Gràcies, Benet. La decisió de deixar sortir la manada ha tornat a omplir els carrers d'indignació. Ahir es van fer concentracions a tot Espanya. A Catalunya, la més nombrosa va ser a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Informa la Laia Colomer.
Va ser una convocatòria d'urgència per rebutjar la decisió de l'Audiència de Navarra. Els centenars de persones, sobretot dones de totes les edats, van cridar lemes com justícia patriarcal, justícia criminal. Amb una indignació al rostre ben visible, el col·lectiu Novembre Feminista va advertir en un manifest que en els propers dies i setmanes la resposta als carrers de tot l'estat serà contundent. La seva portaveu, Dolor Pulidor, va dir a RAC1 que és incomprensible l'alliberament dels condemnats.
Havia hagut una gran resposta al carrer per part d'una gran majoria de dones que estaven enfurismades contra aquest cas. Efectivament, es confirma que la justícia defensa els interessos dels homes.
Pulidor també va advertir que es miraran amb lupa la reforma dels delictes sexuals al Codi Penal. A la protesta també hi va participar la regidora de Feminismes de Barcelona, Laura Pérez, i alguns diputats.
La ministra de Justícia, Dolores Delgado, diu que respecta totes les sentències, però admet que cal formació de gènere a la justícia espanyola.
La gran responsabilitat que tenemos, en este caso el gobierno, pues para hacer una justicia penal y procesal más de género, en el sentido de que tenga una perspectiva de género y de víctimas, que es fundamental.
Però la secretària d'Igualtat d'aquest ministeri ha afirmat que amb la decisió el que es fa és crear una alarma social. A Catalunya, la consellera de Justícia, Esther Capella, qualifica de masclista la resolució de l'Audiència de Navarra.
El que es posa de manifest és el masclisme existent i persistent que no marxa i que, per tant, considera que hi ha una part de la ciutadania, en aquest cas les dones, no tenim drets i no ens garanteixen els nostres drets. És això el que està passant.
I el govern de Navarra, que exerceix d'acusació particular en el cas de la manada, ja ha anunciat que recorrerà aquesta decisió. També l'alcalde de Pamplona, on el grup abusat de la víctima es posa les mans al cap. Joseba Cirón lamenta que la justícia s'allunyi tant de la ciutadania.
Denunciar, d'alguna manera, esa distancia creciente, o ya por el momento me atrevería a decir muy grande, que hay entre la propia sociedad y algunas decisiones judiciales.
Una decisió que arriba quan només queden 2 setmanes perquè comencin els Sanfermines d'aquest any. Aviam què en diu aquest matí la premsa. Primer la catalana, Míriam Vallvé.
La Vanguardia creu que la decisió de posar els membres de la manada en llibertat provisional respon a discutibles criteris jurídics. La llei, afegeix l'editorial, sembla haver-se allunyat de les inquietuds i preocupacions de la ciutadania, especialment de les dones. En la mateixa línia, el periòdico creu que alguna cosa es fa molt malament, sense menyscabar la independència judicial, si hi ha un abisme entre la societat i la justícia. A l'Ara, Esther Vera escriu, l'actuació en aquest cas és pròpia d'una justícia masclista i retrògrada que no protegeix la integritat moral i física de les dones. Ells sortiran al carrer i elles, de nit, continuaran mirant enrere amb el mòbil a la mà i les claus dins del puny, tement que algú posi una droga a la copa o s'esmunyi dins del portal.
I després la premsa espanyola, Albert Sort.
Per El Mundo, si l'absolució per agressió sexual ja va causar un profund rebuig polític i social, la decisió d'ahir resulta difícil d'explicar. L'ABC destaca que per delictes objectivament menys greus hi ha polítics, empresaris o banquers en presó preventiva. El País, Gabriela Canyes, parla de mirada torta de la justícia i assegura que el cas de la Manada conté tots els elements del masclisme més ferotge i insultant. Elisa Beni, el diari Opunés, creu que la societat navarresa dubta de l'equitat de la justícia si compara aquesta decisió amb la dels joves del Sasso. A La Razón, l'advocat José Carlos Velasco creu que hi ha risc de fuga i de reincidència i, en canvi, un altre advocat, Luis Romero, entén que la presó preventiva és una pena anticipada i restrictiva. I, finalment, Javier Caraballo, a El Confidencial, creu que la plaga justiciera de la Manada és pitjor que la pròpia Manada.
Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del món, RAC1, Natza Ferrer.
No bullen les xarxes, ens bull la sang. Hem hagut de suportar una sentència repugnant i ara hem de suportar que ens posin en perill, a totes. Hem de viure amb aquesta condemna diària que és ser dona. Contra nostres pot fer el que es vulgui, que la llei dels homes ho permet, ho entén i ho justifica. A favor, res. Doncs no tenim compassió contra els que ens agredeixen des del carrer, des de les institucions, des del masclisme estructural. Sentim ràbia, una ràbia que ens uneix en trucades i missatges per fer-nos la companyia que no ens fa el sistema. A la merda, un sistema que permet aquesta violència permanent i tantes injustícies, i que s'acabin tots els Sanfermins si el personal no sap comportar-se. I partim de zero des del respecte profund cap a les dones i al seu cos. Patim una violació constant i no tenim prou foc per cremar-ho tot en una sola nit, però venim enceses de casa. No ens conformem, no ens resignem, no ho acceptem, no pararem fins que es faci justícia. Som moltes, som totes.
Tarragona inaugurarà aquest vespre els Jocs Mediterranis i a aquesta hora encara no se sap si Quim Torra hi anirà al costat del rei Felip VI i de Pedro Sánchez. El president de la Generalitat mantindrà la incògnita fins a darrera hora. De moment, a la seva agenda oficial no hi apareix aquesta cerimònia d'inauguració. Interessant el que escriu el Xavier Bosch a l'Ara, que considera que avui Quim Torra juga a casa. És el president de la Generalitat. Afirma el Xavier, si renunciem a anar a actes que són molt importants pel país, i aquests jocs ho són, si ens amaguem per no trobar-nos segons qui, després serà molt estrany demanar diàleg si som nosaltres qui ens esborrem de la foto, encara que sigui en nom de la dignitat. Doncs sí. Ahir, després de reunir-se en Carles Puigdemont a Berlín, Quim Torra va lamentar que el rei no hagi rectificat el discurs del 3 d'octubre i va dir que avui decidirà què fa.
Des del discurs del rei del 3 d'octubre, una part molt important de la societat catalana va rebre amb un profund disgust un missatge que enteníem que emparava la violència que s'havia exercit l'1 d'octubre. Des d'aquell moment no hi ha hagut per part del monarca espanyol cap mena de disculpes ni d'excuses. Continuem estant en aquest punt de la situació. Demà els comunicaré doncs, quina és la decisió que acabarem prenent.
La consellera de Salut, Alba Vergés, diu que la decisió és del president, però justifica la plantada pel seu paper després de l'1 d'octubre. Declaracions a la nit a 8 TV.
Fer de cap d'estat i donar uns missatges així a la ciutadania, posar-te a costat de la repressió, posar-te a costat de la gent que va venir expressament, i aquí s'hi van gastar també molts diners, per poder atonyinar directament els votants a l'1 d'octubre, doncs em sembla que és d'escàndol com a cap d'estat.
Ciutadans demana Quim Torra que vagi a la inauguració dels Jocs. La portaveu, Lorena Roldán.
Jo, sincerament, soc tarragonina i estic indignada en que el president de la Generalitat no vagi demà amb un event o amb un esdeveniment d'aquesta doncs, magnitud i d'aquesta importància. Si realment el senyor Torra vol fer de president de tots els catalans, com diu i què vol fer, com a president de la Generalitat que és, que ho comenci a demostrar, perquè cada vegada que té l'oportunitat de fer-ho no ho fa.
Des dels comuns, Elisenda Alemany.
Creiem que els Jocs del Mediterrani són els Jocs d'una ciutat, no són els Jocs del rei, i per tant, per lleialtat institucional i per la responsabilitat que tenim com a representants de la ciutadania, nosaltres hi serem i creiem que s'hi hauria de ser.
En canvi, la CUP demana a Quim Torra que no hi vagi, giri l'esquena, diuen a projectes opacs. En tot aquest context, que aprofita per fer una crida al diàleg, és Teresa Cunillera, que és la nova delegada del govern espanyol a Catalunya, substituint Enric Millo, que aquest migdia prendrà possessió del càrrec. Ell mateix parla d'aquest tema des de Tarragona.
És un missatge en el que li hem de poder dir a la gent que hem de poder treballar conjuntament, que hem de poder fer coses i que les hem de fer pensant no en el nostre mèrit, si és que algú posa aquesta prioritat, sinó que l'hem de fer pensant en el conjunt dels ciutadans.
Aquest matí també li preguntarem a l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que serà al món a RAC1 a partir de les 9. Faci el que faci Quim Torra. Aquest vespre s'inauguraran aquests 18è Jocs Mediterrani a Tarragona. Seran 9 dies de competicions amb més de 3.500 atletes de 26 països de 3 continents, Europa, l'Àsia i l'Àfrica. La inauguració començarà a les 9 del vespre al nou estadi i d'aquesta manera la ciutat farà realitat un somni que va començar fa més d'una dècada i que ha obligat a superar un camí ple i carregat d'obstacles. Informa des de Tarragona, Esteve Giral.
Amb la cerimònia inaugural aquest vespre a partir de les 9 al camp del Nàstic i amb Mireia Belmonte com a banderada de la delegació espanyola, s'obren uns jocs amb els esportistes espanyols olímpics com a gran atractiu esportiu. Josep Fèlix Ballesteros, l'alcalde de Tarragona, recorda ara quan molts dubtaven de la celebració dels jocs.
Perquè ara ja no ens demanen això, alcalde, es farà o no es farà, sinó hi han entrades o no hi han entrades per tal espectacle. Per tant, és un bon canvi de xip del que ens hem de sentir molt orgullosos tots plegats.
Veurem si la ciutat de Tarragona i tot el territori s'acaben fent seus aquests jocs.
L'ajornament dels Jocs Mediterranis l'any passat ha costat gairebé 1 milió d'euros. L'Ajuntament assegura que és un augment assumible per a l'organització i que no ha generat cap en absolut terratrèmol en els pressupostos. Arnau Mañé.
El principal sobrecost és per haver hagut d'allargar un any els contractes dels organitzadors dels Jocs, tot i que alguns grups municipals han quantificat l'augment de pressupost en 3 milions d'euros. Des de l'Ajuntament tarragoní asseguren que l'ajornament ha costat poc menys d'un milió. El comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, treu ferro a la polèmica, però reconeix a RAC1 que han retallat algunes partides per quadrar els números.
Hem prioritzat allò important i hem, doncs, diguem-ne, estalviat recursos en allò que nosaltres diem, doncs, els factors externs o el confeti, no?, de la pròpia festa. Hem fet un esforç d'austeritat important perquè creiem que són temps d'austeritat i que aquesta austeritat no ha de fer minvar ni l'ambició del projecte ni l'excel·lència organitzativa.
L'ajornament dels Jocs tampoc ha passat factura als patrocinadors, que han mantingut els 14 milions d'euros previstos. De fet, el canvi de data només ha afectat el merchandatge que ja s'havia preparat per l'any passat.
El cas és que després de les obres, del moviment de màquines i de les presses per no fer tard aquest any, el llegat que quedarà un cop passin els Jocs Mediterranis és un dels punts a favor que més es destaquen a Tarragona. Tornem a Tarragona, Mar Rovira.
Tarragona espera que, després de la tempesta, vingui la calma. La ciutat ha viscut amb neguit i a contrarrellotge tots els preparatius per tenir a punt els Jocs, però, després de les competicions, confia en retenir un valuós llegat en infraestructures. Precisament, els equipaments que més maldecaps han causat a l'organització per arribar a l'hora són els que més valora l'Ajuntament per enriquir el patrimoni de la ciutat. La piscina olímpica, que ha finançat l'Estat, o el Palau d'Esports, amb capacitat per a 5.000 espectadors i amb un cost de 18 milions d'euros que ha assumit la Generalitat, són dues peces clau en els retards que han patit els Jocs, però alhora, dos elements de pes en el saldo positiu que deixarà l'esdeveniment a la ciutat. La millora d'equipaments també beneficiarà, de retruc, municipis propers, com Salou o Cambrils, que aposten obertament per captar turisme esportiu.
Aquests Jocs duraran 9 dies i s'hi disputaran 33 disciplines esportives. Continuem a Tarragona, Pau Mitjans.
A Tarragona ja està tot a punt perquè avui comencin els Jocs del Mediterrani. Més de 3.600 esportistes de 26 països diferents participaran en un joc que comptaran amb 33 disciplines esportives, una xifra que suposa un nou rècord de participants inscrits en aquesta competició. La cerimònia inaugural començarà a les 9 del vespre al nou estadi i la nedadora Mireia Belmonte serà la banderera espanyola, a més de la campiona olímpica, que és una de les principals favorites per aconseguir medalla i participen 83 esportistes catalans més. També es podran veure en acció els campions olímpics Lídia Valentín en halterofília, Marcus Cooper en piragüisme i Marina Alabau en windsurf. Els jocs acabaran l'1 de juliol.
Més enllà de la competició, dels números i de la polèmica sobre quines autoritats hi aniran, els Mossos han preparat un dispositiu de seguretat de màxims. 3.000 agents controlaran la zona les properes dues setmanes, especialment l'anella mediterrània de Campclà i la vila mediterrània de PortAventura. També vigilaran les zones turístiques. Els Mossos d'Esquadra disposaran de dos drons que agafaran imatges des de l'aire. El portaveu Albert Oliva avança que hi pot haver més retencions del que és habitual.
Poden anar a observar les competicions amb la màxima tranquil·litat i seguretat, que per això s'ha muntat el dispositiu. I segona, si en alguna competició concreta es produeix uns moments de retenció, hem de pensar que això forma part de la seguretat, per tant, forma part del seu benefici.
També es desplegaran uns 300 policies especialitzats en vigilància antiterrorista i la Guàrdia Civil reforçarà els efectius tant a l'aeroport de Reus com al port de Tarragona. 17 minuts, TV3 estrenarà dijous que ve el documental que ha fet Mediapro sobre les concentracions del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. Serà després del Polònia. El reportatge vol explicar de manera minuciosa què va passar aquell dia i demostrar la innocència de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, tancats a Soto del Real des de fa més de 8 mesos. El soci fundador de Mediapro, Jaume Roure, ja ho avançava fa una setmana aquí al Món RAC1.
Jo crec que les negociacions amb la Guàrdia Civil, les converses amb els Mossos, etc, demostren precisament que hi havia una actitud de que allò no se n'anés de mare, de que no hi haguessin enfrontaments, de que els jeeps fossin protegits. Ensenyem qui destrossa realment els jeeps. Sou vosaltres, els mitjans de comunicació.
Pel que em diuen, efectivament, es torna, en aquest documental, es torna a demostrar la innocència dels Jordis aquell dia. Es veu que fins i tot hi ha acaraments que tenen els Jordis amb alguns independentistes que els hi diuen que són uns col·laboracionistes que estan a favor d'Espanya, que fins i tot tant en Jordi Cuixart com en Jordi Sánchez els hi tornen a repetir: feu el favor de marxar cap a casa. Dimarts al vespre se'n farà la preestrena als Multicines Aribau de Barcelona a tocar precisament d'on es van fer les concentracions del 20 de setembre, que és la Conselleria d'Economia. 19, la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, hi haurà mobilització popular, però corre el risc de ser dividida. Enguany, la mobilització es farà a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tal com explica VilaWeb. L'objectiu serà reclamar que es faci el que calgui per fer efectiva la República. L'Assemblea vol apuntalar al govern perquè no faci cap pas enrere i camini en pas ferm per complir el mandat de l'1 d'octubre i del 21 de desembre. A les pròximes setmanes, l'ANC explicarà tots els detalls de la mani, que, com a les edicions anteriors, també tindrà una samarreta oficial, que en aquest cas serà de color corall, que és el color de les brides de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre. De moment, és la proposta de l'Assemblea. I la notícia no esmenta en cap cas que la convoqui de manera conjunta amb Òmnium Cultural, com en d'altres vegades. Per tant, veurem si al final hi ha acord o no hi ha acord i com serà aquesta manifestació de l'11 de setembre que avui avança VilaWeb. Plataforma per Catalunya vol presentar-se a les pròximes eleccions municipals apostant pel concepte Tabàrnia. I per això ja ha registrat dues noves marques electorals al Ministeri de l'Interior. En concret, Plataforma per Catalunya, partit del Josep Anglada, ha registrat els noms de Junts per Tabàrnia i Plataforma per Tabàrnia, un moviment d'aquesta formació xenòfoba que pretén captar el vot espanyolista de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'aquesta manera recuperar certa presència municipal. Segons explica, la informació és de la Neus Tomàs al diari .es, l'objectiu de Plataforma per Catalunya és aglutinar el màxim de col·lectius i partits sota la identificació de Tabàrnia per fer front a les llistes unitàries que l'independentisme pugui presentar a les municipals. Però, segons aquesta informació, Tabàrnia sembla que podria tenir força tirada a les pròximes eleccions perquè el registre del Ministeri de l'Interior ja hi ha registrades altres marques electorals amb aquest concepte. 8:20, l'alcaldessa de Berga, la copaire Montse Venturó, recorrerà la sentència que la inhabilitada mig any per desobediència fins que resolgui el recurs podrà continuar davant de l'Ajuntament de Berga i acabar el mandat. De fet, ja ha deixat clar que diguin el que diguin els tribunals, no en pensa fer cas.
Doncs no sorprèn una sentència en aquest sentit. El que s'està pretenent en aquest cas, doncs, és inhabilitar la voluntat, doncs, de tot un poble. No acatarem en aquest sentit, doncs, que l'Estat espanyol hagi de ser ni un jutjat qui imposi en un poble qui ha de ser o no ha de ser el seu alcalde.
Recordeu que tot això després que un jutjat de Manresa l'ha condemnat per no haver retirat l'estelada de l'Ajuntament abans de les eleccions al Parlament i de les espanyoles de fa 3 anys. L'Audiència Nacional no veu ni un sol error en la gestió de la plataforma de gas Castor. Ahir va arxivar la querella contra Florentino Pérez i 5 exministres. Els demandants ja han anunciat que recorreran aquesta decisió. Des de Madrid, Jordi Bracons.
La plataforma de gas Castor estava perfectament adequada a la política i legislació vigents l'any 2002. Aquest és el punt de vista de la magistrada Carmen Lamela, que en la seva interlocutòria, a més, argumenta que al llarg de la vida de la planta cap institució va alertar o va fer un informe contrari a la seva posada en marxa. Per tant, si al cap d'uns anys va tenir deficiències i van explotar les seves canonades, diu Lamela que en cap cas és culpa ni de la constructora ACS, propietat de Florentino Pérez, ni tampoc dels 5 exministres carallats, entre ells el socialista Joan Clos o el popular José Manuel Soria. A ulls de l'Audiència no hi ha cap indici que els polítics donessin el vistiplau a construir la plataforma ni per afavorir els seus interessos personals, ni tampoc a cap voluntat de perjudicar o estafar l'administració pública. Per tant, diu Lamela que la querella no té cap sentit. Ara bé, de moment, la indemnització de 1.200 milions d'euros del govern espanyol a Florentino Pérez per l'aturada de la planta de gas seguiran a la butxaca de l'empresari.
22. Itàlia ha acceptat finalment que les 224 persones rescatades per l'ONG alemanya Lifeline desembarquin al país. En un principi havia negat l'entrada al vaixell perquè l'acusava de desobeir les ordres de la Guàrdia Costanera. I atenció a les paraules que feia servir el ministre de l'Interior d'Itàlia, l'ultradretà Matteo Salvini, per atacar aquesta organització alemanya.
Cosa hanno fatto questi disgraziati?
El que han fet aquests desgraciats, fins i tot posant en risc la vida d'immigrants que eren damunt la llanxa, és no escoltar les autoritats italianes, no han escoltat les autoritats líbies i s'han vist forçats a intervenir per carregar aquesta quantitat d'éssers humans i carn humana a bord perquè són bons.
A bordo perquè són buoni.
El govern italià deixa desembarcar les persones rescatades, però obrirà una investigació sobre l'ONG i, mentrestant, li ha immobilitzat el vaixell. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Busch.
Salvini segueix en la seva lluita contra les ONGs i ahir va arribar a dir-los desgraciats i falsos socorristes i els va prohibir que mai més portin immigrants a les seves costes.
Si són navi holandesi...
Si són vaixells holandesos de bandera holandesa, emporteu-vos la vostra càrrega d'éssers humans a Holanda o a Gibraltar o al Regne Unit, a Espanya o a França, on vulgueu.
Ovunque vogliate.
Després el govern italià va ordenar que la ONG alemanya traslladés els migrants a un vaixell de la seva Guàrdia Costanera. Però no s'acaba aquí, sinó que el vaixell ara quedarà immobilitzat i Itàlia vol investigar si ha comès il·legalitats perquè diuen que només podia portar 50 persones i en duia més de 200.
Vam fer programes especials des d'Atenes, vam omplir debats, vam omplir hores de ràdio amb especialistes, pàgines de paper, digitals, televisions... Avui pràcticament és un breu a tot arreu. L'allau i la rapidesa de la informació i el pas dels extrems a la normalitat. Resulta que després de 8 anys, els governs de la zona euro han acordat el final del rescat de Grècia. Els ministres d'Economia i Finances han anunciat un acord aquesta matinada a Luxemburg per posar punt final a la cara més visible de la crisi financera a Europa, d'una vergonya internacional. En total, des de l'any 2010, s'han injectat uns 290.000 milions d'euros a Grècia. Gairebé 300.000 milions. Els últims acords passen per fer sostenible el nivell de deute del país, que és gairebé el doble que tot el pes de l'economia de Grècia. També lliuraran al govern de Syriza l'últim préstec acordat, que és de 15.000 milions. De fet, a Grècia, però, l'acord no li sortirà barat. Ha de complir escrupolosament un programa que l'obliga a fer encara més retallades socials. En els últims anys, Atenes ha rebaixat 13 cops les pensions i no ha pogut crear llocs de treball públics. Entre retallades i crisi, la taxa de pobresa s'ha doblat. Des de l'Eurogrup destaquen que Grècia s'assumi els també rescatats Xipre, Portugal i Irlanda com a països que han transformat la seva economia i ara es mantenen ja per si sols. Una banda, una insuportable banda de les pitjors seleccions de l'Argentina que un recorda jugant a futbol a un Mundial.
La xarxa Ford de Catalunya us ofereix la informació del Mundial de Rússia 2018.
Argentina va perdre 3-0 contra Croàcia, un desastre sense cap opció de res per Leo Messi, perdut en la mediocritat general, 0-0 al descans i al minut 8 de la segona part, una errada garrafal del porter Willy Caballero en una passada i un gol de Rebic en una gran volea. Tot i els canvis amb l'entrada d'Higuaín i Dybala, la sentència per l'Argentina va arribar 10 minuts pel final amb un golaç de Modric i ja el temps afegit, Rakitic va fer el 3-0 definitiu. La derrota de l'Argentina la va viure en primera persona l'enviat especial de RAC1 al Mundial des de Nizhny Novgorod, més o menys, Damià López.
La selecció argentina va patir una de les seves derrotes més doloroses en la història dels Mundials, 3-0 contra Croàcia. Totes les expectatives, il·lusions dipositades en l'albiceleste, un cop més, se'n van a Norris. Leo Messi no va poder evitar el desastre. El crac blaugrana va estar igual d'apagat que la resta dels seus companys. En declaracions a RAC1, Ivan Rakitic, autor del tercer gol croat, explicava com estava després d'haver hagut d'estar pendent de Messi durant els 90 minuts.
És el jugador més important aquí en Argentina, igual que per nosaltres en el Barça, y yo digo siempre los quiero tener conmigo y ha sido muy duro, por eso ahora mismo duele poco todo el cuerpo, la verdad bastante cansado, pero bueno, creo que lo hicimos todos juntos muy bien para cerrar esa línea de pase hacia él, y de ahí creo que no podemos decir nada, que hemos trabajado muy bien.
L'Argentina no està eliminada, té alguna opció encara de passar vuitens com a segona de grup. Haurà de guanyar l'última jornada a Nigèria, però això podria ser insuficient. De moment, li convé que Islàndia avui no guanyi precisament Nigèria.
Molt pendents avui, efectivament, com diu el Damià López, d'aquest Islàndia-Nigèria, no oblidem que l'Argentina, que encara que es classifiqui, les opcions que té de guanyar aquest Mundial, vist el que hem vist els dos primers partits que han disputat, són, home, permetreu que ho digui, almenys pel que hem vist, gairebé nules, després mai no se sap. Més reaccions. Jorge Sampaoli, el seleccionador, assumeix totes les culpes.
Yo soy el responsable de tomar las decisiones. Yo creo que hoy la clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades de más de todo mía, que soy el entrenador, por el plan de partido, por situaciones que que a lo mejor planteadas de otra forma habían salido mucho mejor.
Atenció al que diu el Kun Agüero, a qui Sampaoli va substituir al minut 54.
Sampaoli dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Que diga lo que quiera.
Croàcia, amb 6 punts, ja està classificada pels vuitens, està per veure si primera o segona. Aviam què diu la premsa argentina, que són especialistes en castanyes que van que volen. Informa Gerard Ballera.
La premsa argentina és molt crítica. El diari Olé comenta: nos rompieron el alma, la selección volvió a fallar internamente, todos se sintieron eliminados. Este equipo, esta AFA, esta selección, esta casa, fue protagonista de un nuevo papelón en la historia. En el regreso a la concentración había rostros de fin de ciclo. Al Clarín llegim: la selección quedó a la deriva en el Mundial y lo peor es que nadie parece preparado para rescatarla. El error de Caballero expuso todas las miserias futbolísticas. Carlos Bianchi diu: no sé qué le pasó a Messi, lo vi muy apagado como nunca. Y La Nación destaca que la derrota sacude cualquier estructura y deja a Argentina al borde del abismo. El arquero no da seguridad, la defensa carece de solidez, el mediocampo sin ideas, parece la deriva, nadie se conecta con Messi y lo que puedan hacer Agüero, Higuaín o el 9 de turno es solo una reacción solitaria. Al diario explica que hasta se señaló Jorge Burruchaga, manager de la selección, como entrenador express el próximo martes. Pero acaba, afirman: nada cambiará, los actores del próximo capítulo serán los mismos, con Sampaoli incluido.
Per cert, que al grup C, França va guanyar ahir el Perú 1-0 i ja és als vuitens. El Perú, en canvi, ha quedat eliminada. Austràlia i Dinamarca van empatar a 1. De tot el que ha passat a les últimes hores en aquest Mundial, escoltem el comentari que signa el periodista de Mundo Deportivo i col·laborador del Món RAC1, Edu Polo.
Ahir tots vam patir per Leo Messi. Argentina encara no està eliminada, però encara que passi a vuitens de final, sembla molt complicat que li pugui plantar cara a qualsevol selecció potent. Tenir el millor jugador del món no és garantia de res, però a més sembla que Sampaoli no hagi entès el que necessita Messi per destacar. Està clar que Argentina no té els jugadors que té el Barça, però que Mascherano, per exemple, ja no és migcampista, ho sabem tots fa molt de temps, i sembla que Sampaoli vagi uns anys tard. Possiblement Messi no guanyarà mai un Mundial, però per mi seguirà sent el millor del món i possiblement el millor de la història. I tampoc sé si Espanya arribarà molt lluny. Els jugadors estan molt confiats, però el partit davant Iran em deixa molts dubtes. Van guanyar de rebot a una banda, amb tots els respectes, i van acabar patint. De Gea encara no ha parat cap xut en 180 minuts i la selecció no és capaç de controlar els partits ni tan sols quan està guanyant. No ho acabo de veure clar. Tot i que tampoc veig cap selecció que guanyi bé, més enllà de Bèlgica o Rússia, però han jugat davant rivals molt inferiors. Està el Mundial molt obert i això vol dir que ens ho passarem molt bé.
Representa també quins partits del Mundial podrem veure aquest cap de setmana. Esport i tele, Albert Sort.
Avui, a les 2, Brasil-Costa Rica, i a les 5, Nigèria-Islàndia, aquests dos per 4. I a les 8, Sèrbia-Suïssa per Telecinco. Demà, Bèlgica-Tunísia a les 2 i Corea del Sud-Mèxic a les 5, l'un i l'altre per 4, mentre que el partit de Telecinco és l'Alemanya-Suècia de les 8. Ja diumenge es podrà veure per 4 l'Anglaterra-Panamà de les 2 i el Japó-Senegal de les 5. I qui tanca la jornada és el Polònia-Colòmbia a les 8 per Telecinco.
Per cert, que avui és un dia important pel torneig FIFA del Món RAC1. Primer perquè sabrem quins són els 4 guanyadors del primer classificatori. Per tant, sabrem els noms dels 4 primers finalistes. Però atenció, perquè des d'avui ja us podeu inscriure al segon classificatori. Fins diumenge estan obertes les inscripcions per aquest segon classificatori. Els primers 64 que us hi apunteu podreu demostrar les vostres habilitats jugant al FIFA 2018. Per inscriure-us només cal que aneu a proplayerseries.com. Proplayerseries.com. Recordeu que les inscripcions són de franc i que repartirem 450 euros de premis entre els guanyadors.
Correu si voleu una de les últimes unitats del Ford Focus per 14.990 euros totalment equipat.
Amb l'arribada del nou Ford Focus liquidem les últimes unitats del model actual. Fins al 30 de juny emporta't un Ford Focus totalment equipat amb motor EcoBoost, navegador, càmera de visió posterior, connectivitat total i molt més. Per només 14.990 euros. Finançat amb FCEV en condicions a Ford Coners, xarxa Ford de Catalunya.
2:15, la jutgessa del cas Cifuentes ara també investiga els dos periodistes que van destapar les irregularitats del màster de Cifuentes. Són el Nacho Escolar i Raquel Ejerique, del diari Punt.es. La magistrada ha admès a tràmit la querella que va presentar Cifuentes per un presumpte delicte de revelació de secrets. La jutgessa també ha citat un professor de la Universitat Rey Juan Carlos que, segons El Mundo, va ser la font dels periodistes. En una pilota de Twitter, Escolar ha dit que la querella no els fa por i que si els condemnen per fer la seva feina serà una medalla professional. La sanitat pública incorporarà a partir del setembre una nova prova per descartar que un nadó neixi amb síndrome de Down. Es farà amb una simple anàlisi de sang. Fins ara, quan se'n veia risc, la mare s'havia de fer l'amniocentesi, una prova molt invasiva que en un 1% dels casos pot provocar un avortament involuntari. El nou sistema permet analitzar l'ADN del fetus agafant sang de la mare. Aquesta és una de les novetats del nou protocol de seguiment dels embarassos. També s'avança la primera visita a les 10 setmanes de gestació. Ara s'havia de fer abans de les 12. A més, han potenciat els testos de que ginecòlegs i llevadors fan a les dones embarassades per detectar situacions de depressió o d'estrès i fins i tot casos de violència masclista. Avui és divendres 22 de juny i això vol dir que avui acaben les classes. És sens dubte la notícia que afecta més persones, perquè avui acaba el curs escolar per més d'un milió i mig d'alumnes, aquell dia que els alumnes estàvem la mar de contents, perquè era l'últim dia. Comencen, per tant, unes vacances de 81 dies que acabaran l'11 de setembre, perquè l'endemà, el dimecres 12, començarà el nou curs. I una de les primeres cites d'aquestes vacances és la Revetlla de Sant Joan, que, igual que l'any passat, cau en cap de setmana. El més important a hores d'ara, per tant, és saber quin temps farà amb l'Heroi Merlín i amb Ramon Bertulli. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Quin temps farà avui, però sobretot quin temps farà demà a la nit.
Molta estabilitat. Avui un altre dia de sol i amb la mateixa calor que ahir, les màximes entre els 28 i els 33, fins a 35 a 37 en el cas del Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Només a la tarda tindrem algun ruixat al Pirineu, també ara al matí algun núvol dispers entre Girona i l'àrea pirinenca i una mica de tramuntana que bufarà tot el dia al nord de l'Empordà. Com dèiem, dia càlid. Demà sí que baixen les temperatures, especialment en sectors de l'interior, 4 o 5 graus ben bé. Per tant, les màximes més normalitzades, entre els 27 i els 32, amb força sol i només ruixats que duraran a la tarda en sectors d'alta muntanya. El mateix per diumenge i la setmana que ve també continuarem amb temps força estable i amb aquesta calor més suportable, no tan intensa com la d'aquests darrers dies.
Aquesta estabilitat que hi ha, Ramon, no ajuda que desaparegui la contaminació, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, la Generalitat ha activat l'avís preventiu perquè en tres punts de la ciutat s'han superat els nivells permesos de diòxid de nitrogen. Si això empitjora, els pròxims dies es podria declarar un episodi de contaminació. Això vol dir que per primera vegada es prohibiria la circulació dels vehicles sense etiqueta ambiental a les rondes de Barcelona. De moment es recomana als conductors que deixin el cotxe a casa i vagin a peu, en bici o en transport públic. Al llarg del dia d'avui es tornaran a analitzar els nivells de contaminació. Ramon, la previsió cap a on apunta?
Doncs a estabilitat, com dèiem, és a dir, no hi ha canvis importants de temps a la vista, per tant tindrem encara anticicló i ambient assolellat. L'única novetat, com dèiem, és que baixaran les temperatures. Amb aquesta tramuntana que bufarà l'Empordà arribarà una massa d'aire més renovada i això podria fer que els nivells de contaminació no anessin a més o fins i tot poguessin baixar una mica, però tot i això, com que seguirem amb aquest ambient assolellat i més o menys calorós, doncs tampoc seria d'estranyar si la setmana que ve finalment s'acaba activant aquest episodi de contaminació.
Celebra més per menys amb l'aniversari de l'Heroi Merlin. Més estalvi, més confort, més qualitat, més inspiració, per menys del que imagines amb les nostres ofertes d'aniversari fins al 23 de juliol.
L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
Però pel que fa el temps, pel que fa el trànsit, amb Nora Autos expliquem que precisament la suma de final de curs, la Revetlla i les ganes d'anar a la platja complicaran l'operació sortida de Sant Joan. Es calcula que entre aquesta tarda i demà sortiran més de mig milió de cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit espera una tarda complicada a les carreteres, especialment les de la costa. Estem parlant de la C32, la P7 i un cap de setmana molt intens. Per això el nou conseller d'Interior, Miquel Buch, avisa que nits com la de Sant Joan estaran especialment alerta per evitar que ningú condueixi begut o drogat. Des del RAC, anem a comptar cotxes, a veure com està la situació a aquesta hora del matí. Héctor Huguet, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí que es preveu que els problemes vinguin aquesta tarda, però ara mateix molta normalitat. Només destaquem que l'autovia 2 a Lleida, un camió ha perdut la part de la càrrega i bueno, pot haver-hi grava a la calçada, així que demanem precaució. Recordem, en sentit est cap a Barcelona. La resta de vies, molta normalitat, només una mica d'intensitat a la C58 per Sant Quirze del Vallès, també per Montcada i Reixac. Intensitat també per entrar a Barcelona des del sud, a l'A2 i a l'AB23, entre Molins de Rei i més o menys Sant Joan Despí o Cornellà. Pel que fa a la ronda, sentit Llobregat, sí que trobem alguna retenció a la ronda de dalt entre Horta i Sant Gervasi i a la litoral entre Sant Adrià i el Port. En sentit Besòs, també hi ha densitat per Zona Franca i Bon Pastor. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Ara reserva la teva càrrega d'aire condicionat a Norauto Ponés i paga al teu centre Norauto per només 54 euros i mig.
Norauto, empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ja que hi som, també us expliquem que la Generalitat demana prudència amb els focs i els petards per la Revetlla de demà. Per tenir una nit segura i, sobretot, prevenir els incendis, es recorda que no es poden llançar coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni tampoc encendre-hi fanalets voladors. Els petards, que s'han d'encendre sempre amb una metxa, estan catalogats per edat i, per tant, cal encendre'ls d'acord amb aquesta classificació. Pel que fa a les fogueres, requereixen permís municipal, s'han d'instal·lar en 15 metres de façanes i vehicles i mai sota cap línia elèctrica. I, sobretot, si algú veu foc, 112, que truqui immediatament al telèfon 112. 37, la borsa de treball del món RQ ha aconseguit oferir un miler de llocs de treball. Tots els interessats en una de les 200 ofertes que ahir van fer les empreses al programa ja les podeu consultar al portal borsarracu.net. Allà podreu omplir els formularis de les feines que us interessin. Hi ha perfils per tothom, mecànics, arquitectes, veterinaris, fusters, taxistes. També n'hi ha molt relacionats amb la campanya d'estiu, cambrers, cuiners i socorristes. A la borsa de treball del món RQ també hi participen empreses com el Tibidabo, que va demanar 150 persones, i Prosegur, que ofereix feina a 100 vigilants de seguretat.
Necessitem personal amb moltes ganes de treballar en un entorn únic i especial com és el Tibidabo. Necessitem gent que siguin extrovertides, dinàmiques i empàtiques i que siguin operadors d'atraccions i o de restauració.
Nostres clientes també nos piden més recursos en cuanto a los servicios de seguridad. Nuestros contratos son indefinidos. Hemos publicado Barcelona, pero bueno, como veo que las ofertas que se están comentando son para toda Cataluña, nosotros también lo podemos hacer extensivo en Cataluña.
Les ofertes de feina, repetim, estan disponibles a borsarracu.net fins dilluns al vespre. 8 i 38 minuts.
Coses de Trump. Capítol 520.
Resulta que una jaqueta del Zara està fent avui la volta al món i la responsable és Melania Trump. La primera dama dels Estats Units va portar una jaqueta de només $39 de color verd militar i amb una frase a l'esquena que està fent parlar molt. La frase en qüestió en grans lletres blanques diu: realment no m'importa. I a tu? Melania Trump portava la jaqueta quan va embarcar a Washington cap a Texas, on la primera dama va visitar centres de detenció de menors immigrants. I malgrat que la portaveu de Melania Trump ha dit públicament que no cal que ningú busqui un missatge amagat en l'elecció de la jaqueta, el cert és que la premsa de tot el món especula avui amb el que volia dir la primera dama, que no oblidem va ser una de les moltes veus en contra de la política de separació de pares i fills immigrants imposada pel seu marit. Realment no m'importa. I a tu? És un missatge de Donald Trump? Malgrat que la portaveu de Melania Trump diu que no hi ha missatge ocult, el president nord-americà creu que sí, però un missatge que va en una altra direcció. En una pilota del Twitter, Donald Trump ha dit que el realment no importa i a tu, de Melania, va dirigit als fake news media, als mitjans de comunicació de notícies falses. La cartellera del cinema es renova amb el terror psicològic d'Hereditari.
It's grandma.
Que protagonitza Toni Collette, que és la mare del Sexto Sentido. Es veu que fa molta por. És una galerista que, després de la mort de la seva mare, comença a viure experiències paranormals. La pel·lícula va triomfar al Festival de Sundance i és l'òpera prima d'un jove director. Ja l'ha vist el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
Explicar l'inexplicable és el somni etern de tot el cinema de terror. Absolutament tot. Trobar paraules i imatges per transmetre'ns la més genuïna i torbadora sensació de por, d'inquietud, de calfred, de profunda i dolorosa estranyesa. No hi ha gaire pel·lícules que ho aconsegueixin. Hereditari és una d'aquestes pel·lícules. Aconsegueix un domini narratiu tan perfecte, tan calculat i alhora tan natural, que és certament una producció insòlita, injectada de maduresa, capaç de centrifugar els influxos de, per exemple, Polanski o Shyamalan i d'alguns dels millors films de terror dels últims temps i continua sent d'una originalitat sorprenent. Els dimonis familiars, l'exorcisme del passat, la casa de nines com a artefacte malèfic, són molts els temes clàssics del gènere que aborda, i és una troballa, la seva capacitat de sugestió, de ficar-se dins la pell i quedar-se allà bategant i fent-te por, molta por.
I del director de Juno, Yap Indier, arriba Tuli. Jason Reitman torna a dirigir Charlize Theron en aquesta comèdia dramàtica. I ara que s'acaba el curs escolar, també hi ha propostes per tota la família, com Superagente Canino.
Oh, Max, I'm an undercover cop working.
I encara més estrenes Con Amor Simón sobre un noi de 16 anys que no s'atreveix a explicar que és homosexual, El Orden Divino al voltant del sufragi femení a Suïssa o el documental 78-52, l'escena que canvió el cine, que dissecciona aquella icònica escena de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, que és Psicosi. Joan Antoni Poc es jubila. Dit així, és fàcil que molts no el coneixeu. Però i si us diem que el dibuixant Jap deixa el punt avui perquè es jubila? Avui el diari ho anuncia dedicant la pàgina 21 sencera al Jap amb un dibuix del personatge que ha posat les dosis d'humor necessàries a l'actualitat durant les últimes 38 temporades, 38 anys. Primer el punt i ara el punt avui. El titular és En Jap es jubila. I la vinyeta és d'un avi amb boina, bastó i tres sabatilles, dues als peus i un altre al bastó. Felicitat, Jap, ja et trobem a faltar. El periodista de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Joaquín Luna, reivindica el periodisme en el seu últim llibre, que es diu Quina tropa, aventures i desventures d'un periodista divorciat. Es va presentar ahir al vespre als jardins de l'Hotel Alma de Barcelona. És un dietari en què Luna explica el seu amor pel periodisme i, sobretot, la fidelitat a una mateixa empresa, La Vanguardia, on va entrar l'any 82, precisament a les portes del Mundial de Futbol d'Espanya. Albert Om n'ha escrit el pròleg.
tota la vida treballant a La Vanguardia, tota la vida voltant pel món, tota la vida no ha dit mai un no a cap encàrrec que li ha fet La Vanguardia i tampoc ha encarregat mai xampany pagant La Vanguardia. Són dues coses que surten al llibre. És el llibre d'un romàntic, d'un sentimental, d'una persona que li agrada molt el periodisme i que ha posat el periodisme per davant de tot, també de la seva vida privada.
A més de 35 anys d'ofici, l'un està satisfet pel camí recorregut.
Pràcticament he fet tot el que a mi em feia il·lusió fer. I he viatjat molt, que això em feia molta il·lusió, i em dono, diguem, moderadament per satisfet. No? Ara, aquesta és una feina que tu vals el que el darrer treball.
Durant la presentació, Joaquín Luna va recordar algunes vivències i va destacar les redaccions plenes de fum, la falta d'horaris fixos o viure la nit per buscar les millors històries. I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de desastres, de barbaritats a la cuina, perquè, acceptem o no, no tots som Ferran Adrià, ni el Germán Roca, ni el Fermí Puig. Fins i tot veient i tastant certes coses en cases d'amics, un pot descobrir l'antítesi dels grans cuiners. La setmana en què s'han donat a conèixer els 50 millors restaurants del món, al món a RAC1 avui us preguntem: quin és el vostre gran fracàs a la cuina? Quin plat us va calcinar? Quin aliment us va esclatar al microones? En quin moment de la vostra vida veu confondre el sucre per la sal? Però, és clar, una cosa és l'error a la cuina i l'altra allò tan perillós de voler ser original. Quina és aquella recepta en què creieu que triomfaríeu i no tornareu a repetir a risc de provocar una intoxicació massiva? Avui repassarem les vostres receptes desastroses i barbaritats a la cuina amb el Fermí Puig. Envieu-nos un missatge de veu o de text al WhatsApp del programa 669-1010, 669-1010, missatge de veu, i també a través del Twitter amb l'etiqueta Cuina RAC1, Cuina RAC1. Missatges al WhatsApp del programa 669-1010 i al Twitter amb l'etiqueta Cuina RAC1. Desastres, barbaritats i greus fracassos a la cuina. Bon dia i bon profit.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.